Farmàcia Amiga, amb Marc Rius i Jordi Casasús, de mans de la Farmàcia de Terradellas.
Avui farem un resum de tots els programes de la temporada. Serà un recorregut de diferents temes que de ben segur ens podran fer l'estiu més lleuger i més còmode. Salutacions a Catalunya i Andorra. Engeguem el programa que aclarirà dubtes sobre tots els productes que es dispensen en una farmàcia per diferents patologies. Seran 30 minuts de salut i consells. Comencem Farmàcia Amiga. Salutacions a l'equip del programa, les vies de so, Jordi Carretero. A la direcció, Jordi Casasús. Bona tarda, benvingut.
Molta salut, Marc.
I a la conducció, Jordi Casasús, i qui us parla, Marc Rius. Sota el mantell de la història de la farmàcia trobem la història dels apotecaris, de les plantes medicinals, de la manipulació dels metalls i del naixement de la ciència mèdica i farmacèutica tal com la coneixíem i coneixem avui. Però també és la història de les dones que cuidaven dels seus fills i dels seus familiars grans, donant tisanes per una mala digestió, aplicant un cataplasma per a passar millor la tos i fins a finals del segle XIX aplicant coneixements apresos en l'entorn familiar social, mai a la universitat. Com sempre, està amb nosaltres el senyor Jordi Casasús, que és farmacèutic de la farmàcia Terradellas, especialitzat en productes naturals, fitoteràpia, homeopatia i aromateràpia. També és director i conductor d'aquest programa. De nou, benvingut, Jordi. Endavant,
gràcies,
quan vulguis.
Marc. Gràcies, gràcies. Avui és el nostre programa. Avui és el nostre programa número 16.
16, mira, ja portem, no havia comptat.
Ja portem 4 mesos ja en antena. I bueno, avui, com comentaves a la teva introducció, ens agradaria fer un petit resum de tots els programes.
Estarà molt bé, eh?
I sí, jo crec que sí, que serà molt interessant. I sobretot ens hem centrat en els temes que crec que van generar més impacte pels comentaris que hem rebut, pels correus electrònics, per les trucades, per el que jo crec que avui serà molt interessant.
Bé, doncs avui és l'últim programa de la temporada. De què parlarem, doncs?
Doncs mira, tractarem des d'homeopatia, parlarem de fotoprotecció, parlarem de deixar de fumar, també, que vam parlar fumar. Parlarem de moltes coses. Parlarem del cànnabis, també, que està molt de moda. I bé, jo crec que seran 20-25 minuts de programa molt interessants i molt intensos.
Exactament. Per què serveix? Parlem, de, si et sembla, d'ara, de l'homeopatia.
Sí, això va ser un dels primers programes que vam tenir, no? I vam tractar el tema de l'homeopatia, perquè, com saps, la farmàcia de Terradellas estem especialitzats en productes naturals i entre d'ells tractem molt el tema de l'homeopatia, no? Llavors, crec que cal fer molta conscienciació i molt de coneixement del concepte de l'homeopatia, no? Llavors, l'homeopatia és una medicina que es va basar en un científic que es deia Hahnemann, el Samuel Hahnemann, que va basar en la seva doctrina en què el similar cura el similar. És a dir, que per nosaltres tractar una malaltia li donarem una petita part d'aquella malaltia, amb molta petita dilució, d'acord?
Exactament, per què serveix l'homeopatia?
Bé, l'homeopatia la podem utilitzar per molts tipus de malalties. Les classificaríem tant en malalties de tipus agut, com per exemple pot ser una tos, una diarrea, una grip, una crisi de migranya, o també contusions o cops que ens puguem donar. També podem tractar malalties cròniques, com pot ser al·lèrgia, dermatitis, asma, d'acord? I també infeccions de repeticions, sobretot que es poden produir a les vies altes, com a la gola, a la oïda, o també infeccions ginecològiques. És a dir, com veus, la homeopatia és molt útil per moltes patologies i tant poden ser agudes com cròniques, no?
I, a més a més, sense cap contraindicació, oi?
Correcte. Sempre, com vam parlar en el primer programa, l'homeopatia, l'avantatge que té és que és molt segura perquè no té apenas contraindicació, inclús també ho poden prendre embarassades, nens, gent gran. Llavors, a nosaltres ens dona molta seguretat i molta tranquil·litat a l'hora de recomanar un producte homeopàtic a un pacient.
Jordi, en un altre programa vam parlar de perdre pes i del servei de nutrició que teniu a la farmàcia. I també de la típica pregunta que ens fem la majoria de persones, per què no m'aprimo?
I tant, és l'eterna pregunta, no? I a més la gent sempre vol aprimar-se d'una manera fàcil, còmoda i ràpida. No?
Podríem apretar un botó i ja està.
Això, i pum, i ens desinflem. No? I com vam parlar també la setmana passada amb la nostra nutricionista, la Lara, com sapigueu,
sí.
A la farmàcia de Tarradellas tenim un servei de nutrició en el qual nosaltres podem ajudar sobretot a la gent que té preocupació pel tema del pes, no? Per ajudar a perdre aquest pes que els hi sobra. No? Sempre hem de fer molt d'èmfasi en que fer una dieta per perdre pes no és fàcil, perquè no totes les dietes van bé per tothom, no? I aleshores el que hem d'intentar, sobretot, és reeducar el pacient per intentar millorar aquests hàbits alimentaris que potser no són correctes i fa que estiguin guanyant pes, no? També moltes vegades sentim a parlar de que fer una dieta pues, serà una dieta sosa, serà una dieta avorrida i que passarà sí. molt malament, no? Llavors hem de difondre que fer règim no vol dir menjar ni malament, ni tampoc menjar plans insípids, ni menjar poc, sinó que es pot fer una dieta d'una manera divertida, amena i disfrutant del menjar, no? També hem d'anar amb compte que actualment sembla que tothom entengui de fer dietes i d'aliments, no? I sobretot. hem de tenir en compte en mans de qui ens posem perquè no tothom en sap i podem produir algun problema bastant greu i que no volem, no?
Què fer per dormir bé? A vegades ens costa dormir. Mm-hmm. Què podem fer per dormir bé quan tenim insomni? Hi ha algun producte que ens pugui ajudar a dormir?
Mm-hmm. Sí, aquest també va ser un dels temes d'un dels programes que vam tractar fa, en el mes d'abril, no? Aprofitant que era el Dia Mundial de la Son, doncs vam estar parlant de la consciència d'una miqueta dels problemes de dormir. Sobretot en l'últim any hem detectat un augment del consum de medicaments que ajuden a millorar la qualitat de la son, sobretot per la preocupació que hi ha hagut amb el tema de la pandèmia que hem patit, no? Aleshores, a la farmàcia hi ha molts productes que ens poden ajudar a dormir, no? Des de medicaments ansiolítics, com poden ser el clàssic Orfidal o l'Lorazepam, o productes naturals que, com sempre saps, ens agraden sempre recomanar, no? Per una banda, dins dels productes naturals que trobem, podríem trobar la melatonina, que és una hormona que es produeix de forma natural i a vegades quan hi ha un desajust d'aquesta producció de la melatonina ens pot fer produir una mica de sensació de somnolència o de despertars nocturns. Llavors s'ha de subministrar o s'ha de suplementar d'una manera correcta. Després també sabem que hi ha plantes medicinals que tenen efectes relaxants, sedants i sobretot sense cap mena de risc d'habituació, no? Aleshores, també podem trobar, com per exemple la valeriana, que és molt coneguda a nivell de coneixement del públic, no? La passiflora, l'espino blanco, la lavanda. I després també trobaríem una altra categoria de productes que també ens ajuden a regular el tema de la son, que són els aminoàcids i el triptòfan, no? El triptòfan és un aminoàcid que s'ha posat molt de moda últimament, que sobretot el que fa és regular una miqueta l'estat anímic de la persona, no? Quan sobretot hi ha un desajust o hi ha un estrès o hi ha situacions que es poden produir una mica d'estrès, una suplementació de triptòfan ens pot ajudar sobretot a solventar aquest problema, no? Dins de la farmàcia Tarradellas, com saps, ens agrada molt el tema dels olis essencials i també m'agradaria mencionar que hi ha olis essencials que ens poden ajudar sobretot a millorar la qualitat de la son, no? Com per exemple podrien ser l'oli essencial de mandarina, l'oli essencial de lavanda o el de la camomilla romana, no? Hi ha molts productes, perquè quan estem parlant tant de substàncies, que sobretot els oients sàpiguen que hi ha productes que contenen aquestes substàncies i que són de manera de prendre molt fàcil, que ens ajudaran sobretot a que la persona ho pugui prendre d'una manera molt correcta, d'acord?
També vam parlar amb un altre tema del tema del cànnabis. Sabem o pensem que el cànnabis és una droga, però exactament què és?
Sí, aquest també va ser un programa molt interessant que vam tenir la presència de Laboratori Smaila. Vam comptar amb la Laura Vives, que va estar amb nosaltres explicant-nos una miqueta l'aplicació del cànnabis, sobretot avui en dia en productes farmacèutics, no? Llavors, sobretot cal dir que quan parlem de l'ús del cànnabis en productes que podem trobar a l'oficina de farmàcia, es tracta de la substància extreta de la planta del cànyam, d'acord? La planta del cànyam, que és el cànnabis sativa, i la substància que nosaltres traiem es diu cannabidiol, que és coneguda popularment com CBD. aquesta substància que nosaltres traiem de la planta no té cap efecte ni narcòtic ni efecte psicoactiu, no? Per lo que una persona que prengui aquest producte en cap cas alterarà l'estat mental i el seu ús serà completament segur, no? La part positiva que traiem nosaltres d'aquesta substància és que ha demostrat, sobretot en diferents estudis científics, que té un efecte antiinflamatori en el cos i que protegeix el cos enfront a malalties relacionades amb processos inflamatoris. Vam estar veient amb la Laura que sobretot s'utilitzava molt i tenia molt bons efectes en, per exemple, el tractament de la migranya, de la fibromiàlgia o tractaments de dolors articulars, no? Quan, per exemple, una persona està cansada de prendre antiinflamatoris i sobretot de posar-se cremes i de comprar molts tipus de cremes, doncs hem demostrat que utilitzant CBD en format crema podria millorar la qualitat.
De quins productes estem parlant, aleshores, que portin cànnabis a la farmàcia?
Sí, vam estar veient que hi ha dos formats, principalment. Podríem tenir en format gel o crema, val? Que seria d'ús tòpic, i aquests són els productes que portarien CBD. Després, per altra banda, parlem de càpsules, que són unes càpsules que el que contenen és oli de cànyam. L'oli de cànyam no porta CBD. Llavors, aquestes càpsules ens ajuden sobretot a el que es comentava del tractament de patologies tipus fibromiàlgies o migranyes molt agudes que poden ajudar a millorar moltíssim, no? I sobretot que en cap cas el pacient pensi que aquesta substància o aquests productes poden arribar a produir addicció, no?
Parlant d'addiccions, també vam parlar el tema del tabac. Vam tocar el tema del tabac. I també el de deixar de fumar.
Sí, correcte.
Jo, deixar de fumar és realment possible? Jo
penso és l'eterna pregunta.
Que el fumador...
Sí. Sí, a més, avui, aprofitant que és l'últim programa, 23 de juliol, m'agradaria deixar una petita llavor en els oients que estiguin escoltant-nos i que siguin fumadors. Sempre cap a l'entorn del mes de setembre a la gent ens agrada... reprendre alguna assignatura pendent, sí. I molta gent aprofita per deixar de fumar.
Setembre i per Nadal.
Això, correcte. No? Seria per any nou, no? Que veiem pues, la possibilitat de deixar de fumar. Doncs ara, en els oients que ens estiguin escoltant i que deixin, que vulguin o tinguin interès en deixar de fumar, doncs m'agradaria deixar una petita llavor perquè, a veure si així, els animem a que el mes de setembre, quan tornem de les nostres merescudes vacances, doncs puguem ajudar-lo a deixar de fumar, no? M'agradaria també dir-los que no és un procés fàcil. Diguem que nosaltres des de la farmàcia de Tarradellas el podem ajudar. No hi ha cap fórmula miraculosa, però podem realment el podem ajudar perfectament, no?
Jo puc afirmar, Jordi, que el que està dient en Jordi pues, és cert. Jo he deixat de fumar ja fa molt temps. Fumava tres paquets.
Déu-n'hi-do.
El que sí que em vaig engreixar. És possible deixar de fumar sense engreixar-se?
Sí, és una situació que és el que et va passar a tu, Marc, és completament normal i els hi ha passat a molta gent, no? Llavors, hem de tenir present que la nicotina que està present en el tabac augmenta el ritme metabòlic. És a dir, el que fa és que el nostre cos gasta amb més rapidesa les calories que nosaltres ingerim, no? Al deixar de fumar, aquest ritme metabòlic el que fa és normalitzar-se, no? Llavors, per això es produeix un augment de pes que sempre està calculat al voltant dels 3 quilos, no? Evidentment, aquests 3 quilos en funció del que passem, perquè si nosaltres passem 80 quilos, potser segurament ens engreixarem molt més que no pas si passem 60 quilos, no? Yeah. Llavors, sempre... Nosaltres, quan una persona ve i ens diu que li preocupa el tema de l'augment del pes, sempre nosaltres li recalquem que sempre és més saludable un augment moderat del pes que tots els efectes negatius que es poden produir pel tabac, no?
Ho crec.
Per ajudar, sobretot, a controlar aquest augment de pes, una de les mesures eficients podria ser, per exemple, realitzar exercici físic de manera regular. Segurament un fumador no estarà realitzant activitat física, llavors li introduiríem una miqueta d'activitat, encara que sigui caminar mitja hora cada dia, que també és molt sa. O, per exemple, realitzar una dieta variada, reduir sobretot aliments rics en greixos, com per exemple tot el que són els formatges, la bolleria, croissants i tot això. Augmentaríem sobretot el consum d'aliments rics en fibra. I bé, també relacionat una miqueta amb el que parlàvem abans de la pèrdua de pes, també podria venir a la nostra farmàcia i sobretot l'ajudaríem amb el tema de la pèrdua de pes.
Esteu escoltant Farmàcia Amiga, amb Marc Rius i Jordi Casasús, de mans de la Farmàcia de Tarradellas.
Continuem a Farmàcia Amiga. Jordi, són realment necessaris els tractaments per deixar de fumar? Quines ajudes farmacològiques hi han disponibles actualment?
Sí, evidentment, deixar de fumar, com comentàvem abans de la publi, no és fàcil i sempre podem comptar amb una petita ajuda, no? Per una banda, tindríem el que molta gent coneix, que són els substituts de nicotina, no? La teràpia substitutiva de nicotina, administrada en diferents formats, com poden ser els xiclets, els parxes, sprays que han sortit també recents o pastilles per prendre, poden ajudar. El que passa que estem substituint una addicció, no?, per una altra nicotina, no? Llavors seguim sempre encara enganxats amb la nicotina, no? Després han aparegut medicaments, sobretot que ara recentment han estat finançats per la Seguretat Social, no? Des del gener de l'any 2020 comptem amb medicaments amb recepta, com pot ser, per exemple, el Champix, que segurament molta gent coneix, que dona molt bons resultats, val? Tot i que, evidentment, com tot medicament, té els seus efectes secundaris, no? Llavors, això, sobretot, ha d'estar molt ben pautat per un metge, no? Per acabar el tema dels tractaments, nosaltres, com sempre saps, ens agrada molt el tema de les teràpies naturals i els olis essencials, i bueno, que també hi ha productes naturals que poden ajudar, sobretot, a tractar o ajudar a que la gent deixi de fumar mitjançant l'ús de càpsules amb olis essencials, que estan molt bé, perquè han sortit fa un any i tenen molt, molt bona acceptació i funcionen molt bé. També tenim xiclets, que evidentment cap dels productes d'aquests porta nicotina, principalment porten olis essencials de lavanda, mandarina i menta piperita, no? I després també tindríem un spray.
Un dels programes que més repercussió va tenir va ser el que vam parlar de fotoprotecció. Per què dieu que és tan dolent prendre el sol?
Bé, aquí caldria puntualitzar que no és dolent prendre el sol, sinó prendre'l sense protegir-nos, no? El sol, per suposat, té molts efectes beneficiosos sobre el nostre organisme, principalment perquè gràcies a ell podem sintetitzar vitamina D, no?, que és el responsable de molts processos fisiològics en el nostre organisme. Aquesta vitamina D influeix molt més enllà que la salut òssia i que el nostre sistema immunològic, no? I està relacionada amb patologies cròniques, que segurament molts oients hauran sentit a parlar, com l'osteoporosi i el càncer, no? Aleshores, el dèficit d'aquesta vitamina D és molt comú, sobretot en pacients hospitalitzats o que estiguin en residències, nens petits que no surtin de casa, dones embarassades i sobretot en els adults que acostumem a estar tot el dia treballant i apenas ens toca el sol, no? Llavors, és important prendre el sol, però sempre ben protegits, perquè si no ens poden aparèixer diferents patologies i, per exemple, molta gent estarà tenint taques degut a la presa del sol.
Sí, senyor, taques. I hi ha persones que, així que prenen el sol, els hi apareixen aquestes taques a la pell. Per què passa això?
Sí, les taques apareixen perquè, principalment, degut a la melanina, no? La melanina seria el pigment que ens dona el color a la nostra pell, no? I es produeixen unes cèl·lules que nosaltres anomenem melanocits, no? Les taques apareixen quan la producció d'aquesta melanina es produeix d'una manera anormal, que no es distribueix d'una manera homogènia, sinó que es forma amb petites taques antiestètiques que, sobretot, molta gent no els agrada tractar. També, permeten que et digui, que un dels efectes del sol, sobretot, pot ser l'aparició de tumors a la pell.
Has parlat de tumors a la pell. Poden aparèixer tumors a la pell de prendre el sol?
Sí, cada vegada més hi ha més consciència, però encara hi ha molta gent que pren el sol sense cap mena de protecció, no? I aleshores hem de, sobretot, incidir que el càncer de pell és un dels tumors més freqüents en el cos humà. Es produeix degut a un creixement anormal i descontrolat de les cèl·lules que hi ha a la pell per una exposició a la radiació ultravioleta molt elevada, no? I aleshores dins del càncer de pell diferenciem diferents tipus de patologies, com poden ser les lesions precanceroses i les lesions canceroses, no? Llavors, per sobretot donar-te una mesura, i com en el seu dia vam dir, no?, de la importància d'aquesta malaltia i que l'hem de prevenir, sí. Dir-te de que cada 9 minuts algú en el món mor per un càncer de pell, no? És a dir, que mentre hem fet aquest programa hi haurà 3 persones que ens hauran deixat, no?, per culpa d'un càncer de pell, no? Segurament un terç dels pacients amb càncer de pell tenen càncer de... un terç dels pacients amb càncer tenen càncer de pell, és a dir, un 33% dels càncers que es produeixen són de càncer de pell, no? I només a Espanya s'estima que el 2018 es van diagnosticar 21.000 persones amb càncer de pell no melanoma, val? Mm-hmm. Aleshores, hem de sobretot incidir en que hi ha molta incidència i sobretot que ens hem de protegir. Recordo que en aquell programa vam tenir 3 trucades d'oients que estaven molt amoïnats per les taques i realment és molt important, sobretot, que ens fotoprotegim, no?
Ja ens has parlat dels efectes beneficiosos i dels efectes nocius d'una mala exposició al sol. Ara que estem a ple estiu, dona'ns alguns consells per poder sortir tranquils al carrer.
Sí, ara el juliol, sobretot, que és quan el sol apreta, no? Sí. Sobretot hem d'assegurar-nos abans de sortir de casa de consultar l'índex ultravioleta local, no? Hi ha molts mitjans de comunicació que cada vegada més ens donen informació, o si no, inclús també aplicacions del mòbil que també ens poden donar aquesta informació, no? També recomanaria, sobretot, una exposició solar gradual, és a dir, que no, la gent no prengui el sol ja des de bones a primeres, sinó que vagi mica en mica adaptant la pell sobretot a la presa del sol, no? Per sobretot afavorir els mecanismes naturals de defensa que produeix l'organisme, no? I evidentment els diria de que per sortir al carrer tranquil primer vinguin a la farmàcia de Tarradellas, no? Que els recomanarem un bon fotoprotector per sobretot estar ben protegit, no?
Ara ho entenc, perquè has parlat de fotoprotectors i de factors de, de protecció solar.
Sí, correcte.
Què vol dir això? Perquè, clar, jo, si no vinc a la farmàcia de Tarradellas, què sé jo si necessito un factor 10, 15, 20, 30...
Correcte, sí. Nosaltres t'assessorarem, sobretot perquè quan parlem de fotoprotecció ens hem de centrar molt en el tipus de pell que tenim, no? Clar. És a dir, una pell de tipus clar, com és la teva, Marc, necessitarà un protector solar molt més elevat, no? I una pell amb una persona amb una pell una mica més fosca, com puc ser jo, doncs necessitarem un factor de protecció menor, no? I aleshores, sobretot, hem d'assessorar-nos bé, no?, en el factor de protecció que té aquest factor, aquesta crema protectora solar, sí. No? I sobretot quin tipus de filtres contenen aquests protectors solars, no? Perquè hi ha filtres físics, filtres químics i filtres orgànics, no? Llavors, sobretot, ens hem d'assegurar molt bé, no?
Un protector solar, quant de temps ens pot protegir de cremar-lo?
Sí, sobretot pel que dèiem, depenent del nivell de factor de protecció i de l'índex ultravioleta que parlàvem, no?, i sobretot també del tipus de fototipus de la persona, la protecció pot durar al voltant de 2 hores. De totes maneres, sempre es recomana, des de tots els organismes, que cada 2 hores la persona es reapliqui fotoprotecció. Sobretot si anem a la platja i ens banyem i ens tirem a la sorra, llavors ens pot afectar.
Quin és el factor de protecció més adequat per la nostra pell? Quin ens recomanes?
Bé, a la teva pell, per exemple, jo com a mínim ja comptaria amb un factor de protecció 50, val? Perquè un factor de protecció 50 ens donarà una protecció segura i després la replicaria cada 2 hores, no? Després hi hauria, sobretot, persones amb pell més fosca, sí, que podrien utilitzar un factor de protecció de tipus 30 i també se replicaria cada 2 hores.
Quina és la dosi que m'he d'aplicar per assegurar-me que estic ben protegit?
Sí, bé, hi ha organismes que es dediquen a això i hi ha molts estudis, no? Però de manera general la recomanació que donaríem seria aplicar una quantitat generosa de fotoprotecció, sobretot aplicada a casa amb la pell neta i seca i com a mínim mitja hora abans d'exposar-se al sol, no? Reaplicar cada 2 hores I bé, i sobretot si tenim algun envàs en què, bueno, pues que ens hagi quedat de l'any passat, sobretot vigilar de no reutilitzar-lo perquè podria ser que no ens protegeixi.
O sigui, el que tinc de l'any passat...
Bueno, hauríem de mirar-ho. Vine, porta'l a la farmàcia i ens el miraríem.
El portarem a la farmàcia.
Molt bé.
La farmàcia de Terradellas, la teva farmàcia de productes naturals al costat de l'estació de Sants.
Continuem a Farmàcia Amiga. Doncs, Jordi, digue'ns on us poden trobar.
Bé, recordar-vos sempre que la farmàcia Terradellas està al costat de l'estació de Sants, a Avinguda Josep Terradellas, número 3, que som un equip de farmacèutics, que ens agraden molt les teràpies naturals i que podrem estar preparats i disposats a resoldre qualsevol dels dubtes que tingueu de tots els programes que hem parlat o de qualsevol altra situació. M'agradaria, sobretot, Marc, abans d'acabar el programa, sí, agrair-te perquè has estat un excel·lent professional i m'ha agradat moltíssim la teva companyia. Per lo que ens veiem la temporada vinent, Marc.
Fins a propera
temporada. Desitjo molt bones vacances, Marc.
Gràcies. Fins aquí Farmàcia Amiga. Els agraïm la seva companyia i us emplacem per la propera temporada. Que siguin feliços, que tinguin molt bon estiu. Adéu-siau.